I a la ciutat de Vila-real tenim un pla d'impuls i priorització de projectes, uns que s'han quedat pendents i uns altres que, degut a aquest problema de pandèmia que han tingut, se posaran en marxa. Per això anem a parlar amb el seu alcalde, José Benlloc. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Alcalde, tenim una bona notícia, és que els serveis socials dupliquen les places del centre d'inserció Espardenyers. Ara se podran atendre en vés de 12, o sigui, en vés de teníem 12 places i ara arribarem a quantes places que se poden atendre?
Bueno, pues podrem atendre prop de 20 i pico places, però a més anem a incorporar també un servei que no teníem anteriorment i que el vam incorporar com un programa pilot per a veure com funcionava i per a que ens entenga la gent, pues anem a ser l'únic ajuntament que tinga un servei d'aquest tipus quan a un xaval o una xavala se l'expulsa de l'institut perquè ha fet alguna cosa malament, no? I se'l castiga. L'alternativa era anar a cenar a casa i a lo millor allí pues, encara pitjor, no? Perquè agarren l'ordenador, se fiquen en les tablets, no fan absolutament res i nosaltres ara li hem ficat a la disposició dels centres educatius, dels instituts que puguen anar a este centre de menors que tenim en l'Ajuntament de Vila-real, al centre d'Espardenyers, per a que aquells dies d'expulsió, siga 3 dies, una setmana, 2 dies, les que siga, almenys estiguen ocupats i se'ls puga ajudar psicològicament i pedagògicament per a que no ho tornen a fer i per a que se reintegren d'una manera adequada.
El consistori licitarà la gestió i en el servei n'hi ha 120.000 euros, no?
Sí, bueno, mira, este és un exemple d'aquest pla d'impuls i priorització de projectes pendents que vostè ha comentat anteriorment. Estem en aquests moments ja en 9 plans elaborats per a lluitar contra les 3 crisis que anem a tindre i que tenim en Vila-real, perquè a la crisi que ja vam heredar del Partit Popular, de l'urbanisme, les il·legalitats i la deuda que ens van deixar, que aquesta crisi està ahí, que no va acabar-se, i aquesta és l'única crisi que lluitàvem contra ella antes d'esta pandèmia, antes de març. A esta n'hi ha que sumar-ne 2, no? La sanitària, que encara la tenim damunt i que necessita recursos i que necessita accions i que necessita un treball de l'Ajuntament pues, imparable, i per l'altre costat està la econòmica i social, que evidentment també n'hi ha que atendre, que en estos moments només assoma el cabet i que possiblement pues, tinguem efectes de lo que ha sigut estar el país pràcticament tancat durant i parat durant 2 o 3 mesos per al nostre comerç, per a la nostra indústria, per a les nostres activitats del dia a dia de la ciutat i per als nostres projectes que teníem pendents i que, evidentment, nosaltres en aquests moments, en tots aquests plans, el que estem fent és prioritzant per a que aquells que ens pareixen molt importants per a aquesta societat del segle XXI i per a no perdre el tren Vila-real, pues que no se perguen, no? Este és un exemple, el d'Espardenyers, de tot aquest llistat de projectes que ha anat informant i explicant esta setmana del pla d'impuls i priorització, que el que tracta és no podem caure ara d'alguna manera en l'error de que com ens hem tingut que gastar molts diners en la crisi sanitària, en desinfectar, en les mascaretes, en reestructurar l'Ajuntament, en fer portes d'accés i d'eixida, en complir la llei en les instal·lacions, també en les deportives, és a dir, la crisi del Covid ens ha dut a fer uns sobrecostos, no? Del nostre pressupost que no teníem preparat en ajudes socials amb els més necessitats, que en aquests moments, en el mes d'abril, havíem donat tantes subvencions, diguem, i ajudes d'emergència a les famílies vulnerables com ho havíem fet l'any passat, per tant, s'han multiplicat per 3, el programa de cuina solidària, tantíssimes accions que hem ficat en marxa només en 3 mesos que podíem caure en l'error, i era el que em preocupava especialment, de que ens dediquem només a gestionar els incendis, estos problemes, a dedicar recursos a estos problemes y no pensem en lo que nos fará falta quan l'incendi ja s'ha acabat i queda algun foc allà avant, no? Que serà reforestar el bosque, plantar plantes a travegar, que torni a créixer, que torni a donar fruits per a poder viure, i aquesta societat i aquesta vila real no pot perdre el tren d'esta realitat, perquè també competeixen els pobles i ciutats dels voltants, perquè també competeixen el món. Entonces, bueno, pues un dels projectes que, entre els quals d'aquesta llista que vaig anunciar està este. Nosaltres vam pensar que no és que tenim que continuar en el servei que li oferim als nostres menors, sinó que necessitem potenciar-lo, millorar-lo en tot allò que hem analitzat estos anys, que era millorable, perquè s'acabava l'aplicar ara, i li hem ficat més diners per a poder prestar tots aquests serveis, perquè estem segurs que n'hi haurà famílies que patiran la crisi com l'estan patint ara més, i aquests menors, normalment, molts menors, són els que paguen el pato, no? I tenim que intentar ajudar-los per a que la seva vida pugui ser millor en el futur.
S'ha reactivat la reforma de la futura seu de la Creu Roja.
Bueno, este és un altre, per exemple, la Creu Roja, que ha sigut, vamos, una peça fonamental en tota aquesta crisi i va continuar sent-ho. He treballat colze a colze en ells des del primer dia que se va decretar l'estat d'alarma, són treballadors incansables, tenim una tremenda sort, però a més jo crec que ha sigut un exemple de gestió col·laborativa i d'agarrar-nos de la mà entre la Creu Roja i nosaltres. Uh-huh. Vila-real és la ciutat on té una assemblea de la Creu Roja més potent, jo diria, de la Comunitat Valenciana, en molts tècnics treballant, voluntaris, una assemblea molt potent de voluntaris, però és que, a més, tècnics, no? Tècnics que vam dur d'altres pobles i ciutats, que traten així programes molt diferenciats, en un conveni de més de 150.000 euros a l'any, en l'Ajuntament de Vila-real, en iniciatives des de ajuda a la igualtat de la dona i lluita contra la violència de gènere, temes educatius d'acompanyament dels xiquets més vulnerables, d'algunes famílies i de repàs, temes d'inserció social, temes de discapacitat, temes de salut, ens fan tot el tema de les ambulàncies en els esports, és a dir, Creu Roja pràcticament és una peça més de l'entramat institucional de Vila-real i era necessari que els traguerem, dice Zulo, que els tenim ja fa anys, perquè s'ha convertit pràcticament ja en un Zulo, no?, en un despatx, ahí en el carrer Calvari, molt xicotet, molt antiquat, no caben els tècnics, no poden estar en les condicions adequades, no poden prestar tots els serveis que durant aquests 8 anys que dura l'alcalde no hem anat incrementant i hem multiplicat aquest conveni per 4 per 5 perquè evidentment hem considerat que són una peça fonamental per a col·laborar en l'Ajuntament per a treballar per un Vila-real millor. Entonces, què millor que fer-los una sede com toca? Els anem a cedir l'antiga estacioneta de la Pandera, lo que está allí en la plaza de la Panderola, lo que era l'escola Carles Artou Infantil de xiquets, que ara estem construint la nova a l'altre costat i que tot va prou bé també, pues anem a instal·lar-los allí, van a tenir unes instal·lacions àmplies, van a fer moltíssimes activitats i van a redundar pues, en un servei més de qualitat per a cursos de formació, de reinserció, davant de la crisi. Van a ser fonamentals també i, per tant, pues, evidentment hem licitat també les obres per a acabar aquesta sede, cedir-li-la i que puguem passar quan antes per a ficar en marxa tot aquest treball que ja fan cada dia i que tindran que fer per a lluitar contra aquesta tercera crisi econòmica i social que mos ve i que no tenim que assustar-nos. Ja n'hem gestionat una, com dic, molt gorda, que mos van deixar en 2011, que encara està ahí, que encara mos impacten les sentències i els problemes, però que per lo menos aquesta tranquil·litat sí que tinc de que tinc experiència de tots aquests anys de gestionar situacions molt difícils, no? I tenim que tindre il·lusió i saber que no queda una altra, no? Alçar-se cada dia, lluitar i tirar endavant els projectes.
També sabem que han començat a abordar el tema perquè els llauradors saben que tenim que mimar-los i per això s'ha posat en marxa també el pla dels camins rurals. I de fet, li dic que dilluns, que era el dia dels oceans, vaig cridar al regidor, a Valverde, i ell estava, o sigui, no podia entrevistar-lo perquè estava en aquesta empremta en aquest moment.
Bueno, estan molt malament, no? Però és que no és d'ara. Jo la gent jo crec que ho entès perfectament, malgrat les crítiques continuades de l'oposició. Nosaltres duem governant 8 anys este poble i hem fet quantitat de coses que se poden veure, bones i males, segur, no? Com a humans que som. Però, evidentment, els camins rurals d'este poble no s'han desfet en 8 anys. Així no s'havia fet res, no s'havia fet absolutament res. I mentre n'hi havia diners per a fer una plaça major de 4 milions d'euros, traure el rei d'ací, una biblioteca de 4 milions, un centre de tecnificació de 28 milions d'euros, els camins estaven abandonats. I al mateix temps, com no tenim la ronda sud-oest, que ara sí que l'estem construint, no n'hi havia ronda i, per tant, les empreses de la carretera d'Onda, de ceràmiques, indústries químiques, tallers i tots els que estan ahí, pues, utilitzaven i continuen utilitzant els camins rurals, no? I aquests camions enormes que passen i tornen fan que siguin intransitables i que, evidentment, els nostres llauradors tinguin que pagar el que siga molt difícil i, de vegades, inclús insegur, transitar per aquests camins. Però, clar, tenim 150 quilòmetres de camí rurals en el poble, pareix una broma, no? En els 63 quilòmetres quadrats que té Vila-real. Però nosaltres hem fet un tremendo esforç, hem anat fent poquet a poquet, poquet a poquet, vam presentar un plan, no vam voler enganyar a ningú, li vam dir que en un any no podíem pagar tot el que valia asfaltar tots els camins rurals i deixar-los en condicions, Havíem avançat ja en algunes fases, havíem invertit ja una quantitat important i és un altre dels projectes que jo li vaig dir al regidor, que ara ha estat parat 3 mesos, perquè evidentment les empreses no treballaven, tenien dificultats per a poder licitar, com sabeu estaven suspesos els plaços administratius, estava tot parat i no podíem, no? Però en el moment en què hem pogut tornar a reactivar és un dels projectes que he dit, la crisi no ens pot fer que els abandonem, perquè els canvis estan ahí, perquè poden generar risc per a la gent, perquè a més la gent paga els seus impostos i encara que conforme puguem i explicant-los que tot no ho podem fer de cop, tenim que anar fent, i perquè a més volem tindre el nostre camp en condicions que ja està patint prou el camp, igual que hem fet de cridar-li immediatament a la Caixa Rural i a la cooperativa i dir-li que aquell projecte de l'insectari per a lluitar contra el cotonet, que està generant un problema en la ciutat enguany, me deia Juanjo l'altre dia, el president de la cooperativa, que està preocupadíssim perquè n'hi ha moltíssim cotonet i de forma la taronja, ara que valia un poc més la taronja i que s'està replegant i que ha anat algo millor la campanya, ara ve un bitxo que mos la deforma i mos la fa inútil, no? Tenim que lluitar contra tot això i dins de les normes mediambientals, ja que la Unió Europea no deixa als llauradors tirar el producte que se tirava perquè s'ha demostrat que es cancerigen i totes aquestes coses, i també tenim que cuidar-nos en tot això, pues evidentment ara la solució és buscar alternatives innovadores i sostenibles, i l'Ajuntament invertirà 15.000 euros, que me vaig comprometre a 10.000, però anem a ampliar perquè ells pues, també han tingut dificultats en aquests 3 mesos, en els seus beneficis i en la realitat de la cooperativa, que està molt parada també durant 3 mesos, pues l'Ajuntament fa un gesto i incrementem un poc més en els diners de tots per a crear una granja de bitxos, que és com la vaig definir, el que anem a fer i el que va a fer la cooperativa, fonamentalment en l'ajuda de l'Ajuntament, en un projecte comú i en la conselleria, és crear allí en les naves de la cooperativa, que ara que també hem dignificat molt en tota aquesta entrada a Vila-real, que hem creat el carril bici, que hem arreglat l'entrada, que hem ficat les faroles i que ho hem ficat en condicions, doncs ahir va fer-se la primera de tota la província instal·lació com una granja d'insectes que se mengen al cotonet, no? Per a poder-los amollar i que siga un control biològic del camp. Bueno, són alguns exemples, és que estem parlant de projectes que antes de fa estos 3 mesos pues teníem ahí en molta il·lusió i ara hem elaborat en un moment en el que també teníem dificultats econòmiques per aquesta deuda que ens han deixat l'urbanisme, però anàvem tirant, enteníem que ho tinga una crisi en una empresa, el que no pot fer és apagar la llum i parar les màquines i anar venent-les, perquè si no va produint, evidentment mai pagarà aquestes deudes i l'empresa no tirarà endavant mai, i malgrat a tindre dificultats sempre entenem que tenim que prioritzar en coses que ens permetisquen tindre fruit en el futur, perquè si no, no anem a ser viables, anem a anar cada vegada més enrere. Ningú soluciona en una indústria, en una empresa, les seues deudes, com dic, venent els factors de producció, i per a nosaltres, els nostres llauradors, el nostre comerç, les nostres entitats socials que ens ajuden a cuidar-nos a la solidaritat i a la salut i a ser una ciutat integrada entre tots, etcètera, etcètera, són fonamentals.
Algo que encara no s'ha publicat i que jo tinc ganes de que vostè ho conte de primera mà, què se pensa fer en el molí? A què va a destinar i si complica?
Bueno, és una exclusiva que li donen, no he dit encara res al respecte. Bueno, saben que se va acabar una etapa en el restaurant del molí, el que n'hi ha en l'ermita, l'anterior abastecedor, Paco Navarro, per motius personals, pues va decidir deixar-lo i tal, i bueno, pues vam arribar a un acord entre les dues parts. Hem valorat el material que ja ha ficat estos anys allí, perquè sempre he sigut partidari, quan vam entrar a governar estava abandonat allò perquè el material no era de l'Ajuntament, era de l'anterior abastecedor, quan se'n va anar-se ho volien dur tot, l'haguera desmantelat, si ara el traus a licitació i li dius a la gent que té que ficar tots aquests material ahí en algo que no és seu, que és un edifici municipal, és molt difícil que se presente ningú, per tant, volem tindre'l ja equipat. I en aquell moment l'opció que vaig optar, ja en un moment de moltes dificultats, en 2012, va ser comprar la carpa de fora, tot el que n'hi havia allí, per a que ho poguera entrar demà, diguérem, i ficar-se a cuinar i utilitzar-lo. Això és patrimoni de tots, és municipal. Inclús també la terrassa de dalt de la piscina, que va muntar també l'abastecedor, el xilau, diguérem, que també, pues, evidentment, si ara se l'enduen tot i el desmunten, pues, evidentment el que se tinga que ficar, si ho té que comprar tot per 2 mesos que dura l'estiu i pot explotar, pues, no és rentable. Aleshores, el que estem fent en aquests moments en el tema és intentar arribar a un acord, ja tenim peritat més o menys els diners que val, jo tinc pressupostat, hem anat treballant aquests 3 mesos, no parem, i anem a comprar-li, anem a arribar a un acord on ell, ja està més o menys el tema tancat, per el molí deixar-lo en condicions de que demà se puga obrir. Això què significarà? Bueno, la meva opció, la que estic explorant, és com una medida també per ajudar els nostres restauradors, en vez de crear una concessió perquè ho dugui a Uvas Soles i tinga que estar lluitant allí en un edifici que és un poc antic també, que necessita encara algun tipus de reformes, i en això estem pensant també en un projecte un poc més ambiciós a través d'unes subvencions que trau el Ministeri en temes de turisme, ja que està en un paratge protegit, però bueno, aquest tema ja parlarem un dia. Estem parlant d'algo, de poder fer allí un spa, un hotelet. Estem mirant coses.
Seria ideal,
Bueno, estem en ello, però evidentment esta crisi estava tot mirat, s'havia parlat en un fons d'inversió inclús per atraure a concessió l'espai i que on està la carpa, li parle, ja li dic que li estic explicant coses que no ha explicat fins ara, no? Però que pogueren inclús construir-se a dos alturetes, un spa baix, un circuit mirant al riu, que seria espectacular, i dalt, doncs, 10 o 12 habitacionetes, i entonces això sí que tindria vida, ja que tenim el futbol així, la ruta botànica, l'ermita allí, bueno, tot això. Però això, en estos moments, tenim que pensar que no serà fàcil, ¿vale? Anem a veure tot això com se desenvolta, tenim que ser responsables, i a partir d'ahí el que no vull és que això siga una infraestructura que val molts diners, que en compra tot lo de dins i que està parat. Entonces, en aquesta filosofia de centre de congressos que a mi m'agradaria que vam crear, que m'agradaria que fora, que si tinguera habitacions, pues millor, no?, per a quedar-se al centre de congressos, però que de moment el que vaig a fer, la idea, és crear-li una tassa i ficar-la a la disposició dels restaurants. ¿Vale? I dels bars. De manera que també facilitaríem aixina de que algunes que en totes aquestes normes, mentre no tinguem la vacuna o el tractament, no puguen tindre el suficient espai i tenen que reduir aforo, si per exemple volen fer algun acte, una comunió, una boda, un sopar amb més gent, un congrés, nosaltres des de l'Ajuntament, el que siga, com la cuina està muntada en perfectes condicions, la llum donada, el gas donat i tot el material, tenedors, copes i n'hi ha de tot, tu pagaries una tassa, te compro metries a limpiar-lo, en una fiança, per si trenques algo, com tot en la vida lo que s'alquila, no? I entonces, pues d'aquesta manera ho ficaríem a la disposició de la economia per a generar vidilla allí, no? Coses que fer a l'Ajuntament, les faríem allí i contrataríem nosaltres al restaurant que mos cuinara per a donar de menjar a la gent, que va a ese evento o a lo que siga, i lo que no farem nosaltres, pues senzillament, per instància, igual que se demana l'ocupació de via pública per ficar una carpa o per ficar qualsevol cosa, la gent ho demanaria, paga la seva tassa i ho utilitza. Ficaríem un responsable des de la regidoria de congressos de Diego Vila, un funcionari que controlarà tot això. Està tot preparat, però bueno, anem a veure ara si tanquem ja l'acord en l'abastecedor anterior d'arreglar aquest tema, i a partir d'ahí ja començar a treballar en quan puguem per a reobrir-lo en les condicions adequades, de moment en aquesta filosofia. I per què dic aquesta filosofia? Perquè també ens permetirà que si l'altre que estem explorant, que és un projecte més ample, que li dic de fer un complejo ja més modern, algo millor i tal, ens poguera eixir i fora interessant, ens podria permetir, no ens donaria problemes el que ho tinguem d'esta manera. Si li donem algun concessió per a 4 anys o per a 5 i fa inversions i després ens vinguera una oportunitat d'este tipus, ens tocaria indemnitzar-lo, no? I li faríem mal a l'abastecedor. Entonces, jo crec que en aquests moments este modelo pot ser molt interessant i molt útil en aquesta crisi i per a tots, i al mateix temps ens pot generar i ens pot donar pues evidentment la tranquil·litat de no tindre que resoldre un contracte i de fer-li mal a ninguna empresa o a ningun projecte que s'instal·li ara allí, diguem, per a uns quants anys, no?
Estem d'alguna manera rentabilitzant algo que ja tenim fet per a poder construir un nou centre d'inclusió social. És a dir, estem parlant d'empresa, de comerç, de dinamització, i ara se n'anem a la part social, perquè també molt bona notícia, i se centre d'inclusió social per a les persones sense llar.
Sí, bueno, este tema és una de les coses, li tinc que dir, jo crec que és el projecte. Claro, quan dius esta cosa, des del punt de vista personal, pues a lo millor se n'ofesa a altra gent, no? Però tinc que dir-los que és el projecte, i vull dir-ho públicament, que més il·lusió me fa com a alcalde, en el que he lluitat i he perseguit des de que vaig arribar, i tenia moltes dificultats per a poder-lo fer, no? En primer lloc, així n'hi havia un albergue, antigament, i vull agrair-li a tota la gent que va treballar en aquell projecte. Me recorde molt tot el que m'ha explicat el padre Mariano, dels franciscans, molt proper on estan vostès ara, i en el Correus va arribar a estar, en l'etapa de Ricallet, etcètera, no? I era un albergue pues, que se gestionava de la millor manera possible, l'Ajuntament tenia part de la responsabilitat, i aquestes coses són molt complicades, en la llei en la mà avui i en les dificultats que té tindre que tindre funcionaris per a gestionar aquestes coses, perquè no ens deixen contratar més funcionaris, estan les tasses de reposició prohibides, no tenim pressupostos habilitats per a fer aquestes coses, és molt complicat, no? I després, des d'aquest punt de vista, la gestió que se fa no li dones tampoc, quan la fas des de l'administració ni se sentit, li falta, baix el meu punt de vista, de vegades, aquesta ànima, no? Aquest acompanyament humà. I, bueno, pues, trobar una entitat, no? De vegades es Creu Roja, sí, en aquests projectes, esta vegada Càritas, no? A la que devem tantíssimes coses i que treballa fantàsticament en la ciutat en moltíssimes coses. Bueno, que siga Càritas i siga l'Obispat el que finalment, després de 3 o 4 anys de treball, perquè durem 3 o 4 anys en aquest projecte, perquè el projecte no és construir-ho i ja està. Tu tens que construir un albergue, algú l'ha de gestionar, algú ha d'ajudar a aquesta gent, algú ha de ser el tutor d'aquestes persones, algú ha de controlar que tot allò funciona adequadament. Doncs no és fàcil, tots aquests tips els tens que contemplar. Aleshores no era senzill, en totes les normes restrictives que teníem, com li dic, no podíem embarcar-nos des de l'Ajuntament de Vila-real, era inviable en els funcionaris que teníem en serveis socials en aquest tema, no? Finalment vull agrair a mossèn Javier, al vicari, al bisbe especialment, a don Casimiro, que ha sigut tremendament sensible, és l'obra més gran que farà l'Obispat en els últims 30 anys o 40 en esta província, són 2 milions d'euros, no és una broma, i damunt en plena crisi, adelantant-nos també les dificultats que tindrem, i bueno, jo des de l'Ajuntament ja fa 3 o 4 anys com vam començar a treballar en el projecte, i se va frustrar perquè van eixir algunes dificultats, pues, de l'edifici, de... perquè en principi volíem fer-ho en un altre lloc de Vila-real, allà on està el pati, on estava el pati, que és el projecte que anem a transformar d'alguna manera i a construir ahí, el que era el pati anterior, va estar el rastro, allà una carretera d'onda, perquè mos entenga
la... Sí.
La idea era fer-lo allí quan vam començar a treballar, però resulta que ens van eixir problemes d'aluminosis, ens va tocar tirar en terra tot allò, com ja la gent haurà vist quan va passar per allí, quan passa per allí, i després allí no donava perquè, bueno, era d'una altra fundació, no formava part de Càritas, la Fundació Caixa Castelló, hi havia un poc en tot el dia aquell de les fundacions i de les fusions i de les intervencions dels bancs i tal, va haver dificultats en el solar per a poder fer allò allí. Per tant, van haver problemes i finalment se va decidir ahir a la Iglesia dels Evangelistes Antiga, en el carrer Sant Man, en el parc que tenia l'Avenida Alemanya, no? Allà al costat, el carrer Sant Lluc, per darrere, Sant Lucas. Fantàstic, fantàstic, és un edifici de 1.700 metres quadrats en total, el projecte és preciós, té una xicoteta capelleta, l'antiga de tota la vida per a donar servei a la carrer La Pietat i a aquests carrers d'ahir que van a missa allí normalment, i és la part més de culte de l'Obispat, i després té dos parts que a mi me fan una il·lusió brutal, que són la part de l'albergue en 18 habitacions dobles, que són 36 persones, ahir només cabien 9 en el pati, 9, i ahir ne cabran 36, per una ciutat com aquesta està molt bé. Tota la planta baixa són sales de formació homologades per a cursos de reinserció laboral, d'empoderament de la gent i tot això, d'inclusió. I l'altre costat és un centre, diguem, per a la catequesis, però també en sales multifuncionals per a poder utilitzar la cofradia del Nazareno, el Cristo del Nazareno, que és una cofradia nostra, típica, en esta ciutat de la Setmana Santa, en els seus passos tan impressionants, en el de les dones, de la Mare de Déu que duen i tal, i després, evidentment, també va haver una part per a l'agrupació musical Verge de Gràcia, que és la que ens amenitza sempre en la Setmana Santa, en les jornades que fem o el certamen de bandes que venen. Bueno, jo crec que evidentment va ser un espai social i cultural de primera ordre. Estem parlant, ja li dic, de 2 milions d'euros que l'Ajuntament de Vila-real va invertir 300.000 euros perquè evidentment té un interès general, és bo per al poble, per això estan els diners dels ciutadans i ciutadanes. A més, evidentment, en aquest conveni que farem en ells, pues anem a utilitzar aquestes instal·lacions també. Ja ho utilitzen entitats nostres, com li he dit, no? Del poble, que al final l'Ajuntament és de tots i que així ens hem de considerar que tots és de tots. I això és la filosofia que he intentat tindre sempre des d'esta casa. L'Ajuntament de Vila-real no és meu, ni del PSOE, ni de ningú partit, ni del govern, és del poble de Vila-real, això es diu Cala Vila, i a partir d'ahí pues, els recursos els hem d'aprofitar entre tots, no? Per tant, sí, moltíssima bona notícia. Ja està tot preparat. Hem tingut dificultats també perquè l'edifici aquell també tenia aluminosis, tenia amianto, ens va tocar fer tot el protocol d'amianto, tot és molt costós, però si les seguisses, la aconseguisses, no? I al final pues, vull reiterar l'agraïment a la diòcesi, a l'obispat, que tenim una excel·lent relació, treballen contínuament en molts projectes, i aquesta és la mostra que quan se sembra s'arreplega en les relacions bones que se poden tindre entre la Iglesia i les administracions, entre les associacions i les administracions, les empreses i les administracions, així se tracta de remar tots en una mateixa direcció.
Alcalde, jo li dic, vostè sempre em deixa alguna frase, esta vegada el dice jo, vostè no pega mai punta sense fil. Molt bon dia i moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Bueno, ho intente. De vegades les circumstàncies t'atropellen, però intente també, sempre, Susana, hi ha una frase, ja que dius que t'agrada que li digui alguna frase i tal.
Sí, estan, així al meu costat estan fent aixina, perquè ara ho posaran en el Twitter, la periodista sempre li llama l'atenció les frases que ens diu, aixina que diguen.
M'agrada molt tots aquests temes, els estudio molt, i bueno, estic format con l'idea de la teoria en tot això, i m'agrada estar al dia. I jo tinc una frase també sempre per ahí que recorde que li dia, bueno, era una conversació entre el rei Fernando i Isabel la Catòlica, no? Que parlaven, bueno, això diuen els cronistes, no? Uh-huh. I després s'ha transmitit en els vídeos, perdona, en les pel·lícules que s'han fet i tal, però pareix ser que sí que té una base històrica, quan d'alguna manera ella pues, decau un poquet en tota la lluita que tenia de la reconquista, de les dificultats, la conquista amèrica, és a dir, s'embarcava en mil projectes continuats, no?, sempre mirant, i ella arriba un moment que flaqueja un poquet i li diu, bueno, jo crec que ja, crec que ens estem passant, estem abandonant els fills, estem casant-nos així, allà, per interessos, tal y cual, als prínceps y tal, y le digo, no te olvides, Isabel, que hemos llegado hasta aquí porque no hemos dejado nunca de mirar al frente, ¿no? Pues y esa frase, ¿vale? Es una de las frases más importantes. O sea, al final, de lo que se trata es no mirar arrere ni mirar lo que te está pasando hoy, ¿no? Uh-huh. Es mirar lo que puede pasar demá. Intentar anticiparte, porque part de lo que vas a acertar no te que boren que sigues futurólogo, sino que en part de lo que vas a acertar lo crearás tú, y por eso será realidad.
Pues en esa frase ens quedem. Molt bon dia, alcalde de Vila-real, i fins la pròxima.
Molt bon dia, hasta luego.
Chicas, ¿os ha gustado?
Sí, claro que sí. Me ha gustado molt la frase también.
Muy bien. Pues fins demà, perquè són les dos i Javi està ja... Què fent? Tocant a la porta, no, Maria?
Sí,
toca. Maria Ventura, fins demà.
Fins demà.
Txelo Climent, fins demà.
Fins demà.
I a vostès es dice, ja sabeu, en bona companyia, en Javi Mata, i que està ahí, que estem a punt de jugar ja.
Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar.